Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, bona tarda i benvinguts en aquest informatiu del migdia de Ràdio Mora d'Ebre. La cadena SER, és temps de l'hora 14. 13 graus ara mateix als exteriors dels nostres estudis i, finalment, l'Estat es personarà com a acusació al cas contra la revista satírica El Jueves, on s'hi troba afectat també l'humorista flixanco Joan Ferrus. Amb aquesta notícia obrim l'hora 14. De seguida us en donem tots els detalls. Abans la resta, titulars del dia amb Andreu Prunera.
Reivindiquen una major col·laboració entre historiadors i arqueòlegs en l'estudi de la història recent i incorporar els monuments franquistes al llistat de vestigis per estudiar de la Guerra Civil. I la plataforma d'afectats per la hipoteca a les Terres de l'Ebre ha celebrat el seu 5è aniversari i durant aquest temps han aconseguit aturar tots els desnonaments, però lluny de constatar una davallada de casos, cada setmana en reben de nous. Tres persones van perdre la vida ahir a la nit en un accident de trànsit a la C-12 a Benifallet quan una furgoneta i un turisme van xocar frontalment. I en esports, aquest cap de setmana, l'Escó de tercera divisió va perdre al camp del Figueres. L'Olímpic de Mora d'Ebre va empatar contra el líder de tercera catalana, l'Ampolla, i els Atlètics de Mora la Nova van guanyar en extremis al Parelló per 3-2.
Gràcies, Andreu. La 1:52, comença l'hora 14. I com us dèiem, finalment l'Estat es personarà com a acusació en el cas contra la revista satírica El Jueves. L'advocacia de l'Estat representarà doncs el Ministeri de l'Interior en aquest procediment que afecta l'humorista de Flix, Joan Ferrus, que ha declarat com a investigat per un article d'humor on deia que la presència d'antiavalots havia acabat amb les reserves de cocaïna a Catalunya. Tant Joan Ferrus com el director de la revista El Jueves, Guillermo Martínez Vela, han declarat aquest mes com a investigats per un presumpte delicte d'injúries i odi denunciat per la Unitat d'Investigació Tecnològica de la Direcció General de la Policia Nacional. En una entrevista aquí a Ràdio Mora d'Ebre Cadena SER, Ferrus es mostrava sorprès per la denúncia, ja que diu es tracta d'una notícia falsa, escrita en clau d'humor com moltes d'altres.
Tot i que ells denuncien la peça com si fos un article, la peça forma, és un text, que és una notícia falsa, com totes les notícies falses que han hagut del Jueves. No n'hi ha cap que sigui real, i tot són paròdies, tipus Puigdemont s'afilia al PP per evitar anar a judici. Són peces d'aquesta mena, o sigui, són hiperbòles, són exageracions de la realitat. Com volen fer passar per un article d'opinió quan és senzillament un, podríem dir, un sketch, una broma, un acudit. Llavors jo crec que això està sobreinterpretat, està tret de context voluntàriament per imputar uns delictes d'injúries. Qualsevol lector del Jueves entén que allò no és realitat, que és un acudit, que és humor, i per tant entén que allí no hi ha una voluntat d'injuriar al cos policial.
L'advocat de la defensa ja ha demanat l'arxivament del cas. Podeu recuperar aquesta entrevista a radiomoradebre.cat. I la tercera jornada d'arqueologia i patrimoni de la Guerra Civil s'ha centrat aquest cap de setmana a Tortosa en explorar vies per tal de millorar la col·laboració entre arqueòlegs i historiadors en els treballs d'estudi de la història recent.
En una edició on s'han revisat algunes de les actuacions més recents fetes a espais de la Batalla de l'Ebre, Joan Martínez, arqueòleg del Departament de Cultura de la Generalitat, explicava que efectivament cada vegada es busca una major col·laboració entre història i arqueologia.
De temes de conflicte cada vegada és més estreta. I, bueno, i es demostra en la xerrada mateixa que ens ha fet la doctora Queralt i en altres departaments també de contemporània que incorporen a l'equip arqueològic dins de la recerca. I també l'arqueòleg, que també tendeix a treballar i a documentar espais de la batalla, a vegades vinculat per treballs pròpiament, com hem dit, d'obra pública, es vincula i necessita, té la necessitat de treballar en els historiadors i en els documentalistes.
Entre les personalitats que han participat en les jornades hi havia la doctora en història, Queralt Soler, qui apuntava que també s'hauria d'incorporar els monuments franquistes als vestigis de la guerra que caldria investigar i estudiar. Segons Queralt, la ubicació d'aquests monuments, els materials que es van emprar o com han condicionat el paisatge. I feia aquesta reflexió a pocs metres, per cert, del monument franquista al mig del riu Ebre.
Quan t'acostumes a un paisatge se't fa molt estrany que no pugui haver-hi un monument que hi ha estat tota la vida allà i que el treguin. I això es fa com molt estrany, dius, coi, si jo he crescut amb aquell monument, per què l'hem de treure? I això forma part de la voluntat de la dictadura. Doncs aquests monuments tots sempre tenen una significació i tots han estat posats en un lloc per amb una voluntat molt clara, està molt més estudiat del que sembla. Que aquests monuments pervisquin als indrets on han estat col·locats, en el fons és una victòria de la dictadura.
Soler tancava la seva reflexió apostant no per destruir aquests monuments, sinó per crear un gran museu a l'aire lliure que els expliqui i interpreti.
La plataforma d'afectats per la hipoteca a les Terres de l'Ebre ha celebrat el seu 5è aniversari. Durant aquest temps s'han aconseguit aturar tots els desnonaments, però lluny de constatar una davallada de casos, cada setmana en reben de nous.
Però venen casos. Cada dimarts ve algun cas nou.
És Irene Gas, membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca a les Terres de l'Ebre. Cada dimarts la plataforma es reuneix a partir de les 6 al Centre Cívic de Ferreries per rebre casos nous. Ara ja no només arriben persones que no poden pagar la hipoteca, sinó que es troben amb moltes dificultats per fer front a un lloguer. Ana Maria Rosselló és també membre de la plataforma.
Bueno, abans era la hipoteca i ara és el lloguer, perquè la gent no pot comprar. Inclús en els jornals no arriben. I els lloguers ens trobem el mateix problema. Els bancs acaparen tots els pisos buits, no se deixen en lloguer, no s'abaratixen els preus, i és com una bombolla. Hi havia la bombolla de la hipoteca i ara seria la bombolla dels lloguers. Barcelona ja es veu.
La plataforma d'afectats per la hipoteca a les Terres de l'Ebre es mostra satisfeta perquè gràcies a la pressió social han aconseguit canviar el posicionament inicial de moltes entitats bancàries.
Sí, bastant. Sí, pensa que quan anàvem en un problema al banc ni mos escoltaven. O sigui, les trucades per a cobrar eren constants, sinó anar tots a les famílies. Vull dir, una pressió psicològica terrible, que això et desespera. Llavors, en el moment que tu vas a un banc i dius, mira, he passat per la plataforma i m'han dit que jo tingui estos drets, i ja canvia totalment la cosa.
El que sí lamenten des de la plataforma d'afectats per la hipoteca és que els canvis legislatius tardin tant en arribar.
Idò, l'entitat municipal descentralitzada i de Campredó per la mort ahir la nit en accident de trànsit de la regidora d'Urbanisme, i és Alexandre Domènech, de la seva parella Moisés Barea, també molt conegut en el món del triatló ebrenc. Amb dos van morir en un accident que va tenir lloc a la C12 a l'Eix de l'Ebre, al punt quilomètric 45, al terme de Benifallet. En l'accident van xocar frontalment una furgoneta i un turisme de la parella de Campredó per causes que encara s'estan investigant. També va morir en el sinistre el conductor de la furgoneta. L'únic supervivent de l'accident va ser el fill de la parella, de menys d'un any, que viatjava a la part posterior del cotxe que conduïa la seva mare. El petit va resultar ferit i traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. I ja en esports, Andreu.
Doncs en futbol, a tercera divisió, l'Escó va caure al camp del Figueres per un clar 3-0. A segona catalana, el Gandesa va empatar al camp del Morell i el Batea es va imposar en la seva visita a la Sénia per 1-3 i s'allunya així de la part compromesa de la taula. A tercera catalana, l'Olímpic de Mora d'Ebre va empatar 0 contra el líder, l'Ampolla, que fins ara havia guanyat tots els partits. El principal beneficiat són els Atlètics de Mora la Nova, que eren segons i continuen segons, però no, ara només a un punt després de guanyar el Perello per 3-2 en un final agònic i amb remuntada. El Corbera d'Ebre va perdre per 2-0 al camp del Roqueteng. El Pinell va guanyar 1-2 a Arnes i el Vilal va empatar 0 contra el Masdenverge. Al grup 2, el Falset va caure per 1-8 davant el Camp Clar i el Porrera també va perdre per 3-2 al camp de l'Icomar. A quarta catalana, el Flix es va imposar 6-0 davant el Camarles B i segueix líder. Segon és l'Escó B, després de guanyar 1-7 al Xarta. El Ginestà va vèncer 4-3 a l'Ebre Escola i la Fatarella es va imposar per 2-0 contra el Batea B. El Benissanet va perdre 4-0 contra l'Amposta B i a la Premier League, el Brighton del Morenc Bruno Saltó va perdre 2-0 contra el Manchester United en un partit on van tenir ocasions per poder sorprendre a un dels equips històrics d'Anglaterra. Per últim, en poliesportiu, la morenca Euro Pinyol s'ha proclamat campiona sub-23 del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre.
Són les dues.